Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'anglès continua sent una assignatura pendent al nostre país. Segons les dades de l'última enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, només el 15% de la població d'Espanya parla bé aquest idioma, l'anglès. De fet, el percentatge és semblant al qual domina el català, que és un 14%. Un 10% s'expressa amb dificultats, mentre que un 75% reconeix no saber fer-ho. Si ens fixem en les dades d'aquesta enquesta, trobem que Madrid, per exemple, és la comunitat on millor es parla anglès, seguida de Balears, Canàries, Navarra i Catalunya. Els joves són els que més coneixement tenen d'aquesta llengua. De fet, a mesura que augmenta l'edat, disminueix el nivell i també el grau d'implantació d'aquest idioma. Fixa també que entre la població dels 10 als 19 anys, el quasi bé 29% parla bé l'anglès, i entre els que tenen 20 i 29 anys, el percentatge augmenta fins al 32%. En canvi, si ens fixem en els més grans, les dades són desmotivadores. La població entre 40 i 49 anys que parla bé l'anglès és només del 15%, per no parlar ja dels majors de 50 anys, que més del 80% no el parla. I és que des de fa anys el nivell d'anglès a Espanya, a més, està estancat. El passat 2022 ha millorat un 5 punts respecte al 2021, i és la primera vegada des de 2014 que no presenta una tendència a la baixa, però tot i així, tots els espanyols no tenim un bon nivell d'anglès. Les dades que t'acabo de comentar fa un moment així ho confirmen. L'anglès, doncs, continua sent una de les assignatures pendents com a país, malgrat els avenços recents en el seu aprenentatge i a la seva presència cada cop més important gràcies, entre altres raons, a la revolució digital. Bona tarda, soc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, anem a repassar notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns a l'última hora per on va.
Doncs un home ha intentat matar la seva exdona a cops de destral al Pont de Suert davant la seva filla de 6 anys. L'home amb problemes psiquiàtrics s'ha ingressat a presó i la dona, que va patir ferides greus quan es protegien de l'atac, va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. I també estan detingut un conductor begut i sense carnet que va atropellar i ferir greument una noia al centre de Girona. La jove està ingressada a l'UCI del Trueta i l'arrestat va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge. D'altra banda, informem també que la unitat del Saprona de la Guàrdia Civil ha intervingut més d'un centenar de quilos de peix a les cases d'Alcanar que no complien amb la mida mínima requerida per la seva pesca. El lluç i el rat confiscat s'han donat a Càritas i s'han denunciat els fets d'acció climàtica i alimentació. A tot això també expliquem que han localitzat a Begur, a Girona, un niu de tortuga amb babaua amb 130 ous, el primer a la Costa Brava. Es tracta així, com deien, del segon niu d'aquesta espècie localitzat a la costa catalana aquesta temporada, i seguint amb el protocol d'actuació, un total de 40 ous han estat traslladats a les instal·lacions del CRAM per assegurar-ne la viabilitat i la resta s'han deixat al niu. I parlem de Barcelona ara perquè és la ciutat de l'estat on es paga més l'impost de transmissió patrimonial en la compra d'un pis usat tot i no tenir l'habitatge més car. Segons un estudi, a Sant Sebastià es paga la meitat per aquest impost, malgrat que el preu mitjà és d'uns 70.000 euros superior. I acabem també avui explicant que 6 de cada 10 catalans diuen que opten per la compra-venda en línia per motius mediambientals. Concretament, les generacions més joves són les que aposten més per aquesta modalitat, mentre que els majors de 65 anys, tot això cau fins a un 51%.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts amb núvols, força núvols i ambient també agradable, o fins i tot un punt càlid i xafogós a la costa. Esperem alguna gotellada aquesta tarda en punts del litoral de les comarques de Girona i Barcelona. Les temperatures al litoral, per litoral i comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus. Al Pirineu, en canvi, l'ambient és més fresc, amb temperatures entre els 10 i els 15 graus. I com està la xarxa viària en aquests instants? T'ho explica la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Comencem destacant que hi ha retencions per unes obres de la C-55 entre Manresa i Castellolí en direcció a Barcelona, un tram de 3 quilòmetres. A banda d'això, també per obres, circulació maturades a la C-221 a l'altura de Batea, en tots dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit veiem aturades a l'autopista P7, a Mollet, en direcció nord, en direcció Girona, així com a les dues rondes de la capital catalana en sentit nus del Trinitat. De moment, això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, i sempre que podem ens agrada començar amb una bona notícia. Avui va dirigida sobretot als bons estudiants de la formació professional de l'FP. Els alumnes d'aquesta especialitat, d'aquesta modalitat, amb matrícula d'honor, tindran gratuït el primer any d'estudis universitaris a partir del curs vinent. Ho ha aprovat avui el govern català, que també ha donat llum verda al decret de preus públics universitaris de cara al curs 23-24. Fins ara, només els estudiants de batxillerat amb matrícula d'honor tenien reconegut el primer any d'estudis de franc a l'arribar a la universitat. Yolanda Canales, explica'ns-ho.
De fet, el govern treu pit, diu que és que Catalunya on més s'ha rebaixat el preu de les matrícules universitàries els últims anys, i en aquesta línia també se suprimeix el proper curs el recàrrec per a segones i successives titulacions, i així mateix el govern obrirà una línia d'ajuts per ampliar la gratuïtat del preu de la matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella. I juntament amb aquestes línies d'ajuts destaquen des de l'executiu es mantenen les beques Equitat, que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris dels estudis de grau d'entre el 80 i el 70% en funció del tram de renda en el qual se situï. Però una de les mesures importants que recull el decret de preus públics universitaris per al proper curs és que els alumnes que aconsegueixin una matrícula d'honor en els cicles formatius també tinguin la matrícula universitària gratuïta. La portaveu del govern, Patricia Plaja, parla de mesures perquè l'accés a la universitat sigui més equitatiu.
Amplia la gratuïtat del primer any d'estudis als alumnes de cicles formatius amb matrícula d'honor. Aquesta era una modificació necessària per evitar situacions incomprensibles, com el fet que els alumnes de cicles formatius no gaudien fins al moment de la mateixa gratuïtat que els alumnes que provenien de batxillerat en cas d'obtenir matrícula d'honor. Calia, doncs, aquesta ampliació per evidenciar el compromís del govern amb el principi d'equitat.
D'altra banda, i sobre la sequera, el govern diu que la situació ha millorat una mica amb les darreres pluges, però encara és del tot insuficient. S'han incrementat les reserves d'aigua en 5 punts, fins al 30% aproximadament, quan el mínim hauria de ser, per aquestes dates, del 60%. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, demana fer un consum responsable de l'aigua.
Gràcies, Yolanda. I ara et vull parlar dels riders, és a dir, els repartidors de les plataformes de comerç digital. Es tracta d'un dels col·lectius laborals més fràgils amb un índex d'accidentabilitat més elevat. No fa pas gaires dies, una rider de 53 anys va resultar ferida greu en un xoc a la cruïlla dels carrers Consell de Cent amb el passeig de Sant Joan a Barcelona. A Espanya ja hi ha una llei que regula els treballadors contractats per algunes plataformes, però els que treballen per lliure o com a autònoms estan, doncs, força desprotegits. En aquest sentit, la setmana passada, els ministres de Treball de la Unió Europea van tancar un acord per millorar les condicions laborals d'aquests repartidors. I és que els sindicats i també les associacions de rider adverteixen que la gran majoria del repartiment es continua fent en unes condicions que no són les més òptimes. És una de les mancances més importants, com s'ha escoltat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. És així, Gisela Boada?
Com comentes, és un problema que s'està abordant, però encara és lluny de solucionar-se. Ens ho ha explicat aquest matí a la Cope Fernando García Pallás, el delegat sindical de la UGT a Globo.
Hemos mejorado, pero muy lentamente, cuesta. Ya tiene todo el mundo contratado ya, Getty también, Globo a medias y Uber a medias. Bueno, a medias pues es generoso, porque Globo tiene contratado al 10% de la plantilla aproximadamente.
La realitat és que, com comentava el Fernando, el 90% dels contractats de Globo segueix sent autònom. En molts casos és fals autònom i en molts altres es tracta de comptes compartits entre diferents treballadors en un mateix perfil, el que es coneix com comptes llogats. Així descriu el delegat de la UGT la situació de la majoria dels riders a Espanya.
Tenemos empresas que no nos consideran, vamos, ni trabajadores ni ciudadanos prácticamente. Y eso se traduce, pues, en muchas cosas, entre otras, la seguridad.
No existeix la prevenció de riscos laborals, tampoc la seguretat ni les mútues en cas d'accident. La fragilitat d'aquests treballadors va de la mà de la seva necessitat per repartir al màxim en el mínim temps possible. Les empreses premien només els més ràpids.
Y ahora queremos saludar a Miguel, que es un rider, él trabaja en la ciudad de Barcelona y queremos que, en fin, acercar un poco el trabajo que hacen estos chicos y chicas, porque realmente tiene su mérito y tiene sus peculiaridades y tiene sus riesgos también. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco a los oyentes, a nuestros oyentes, algunos siempre los hay despistados que no saben realmente cuál es el trabajo de un rider, cuál es la jornada laboral y qué hace durante todo este tiempo. Explícanos un poco, detállanoslo.
Sí. Bueno, buenos días. Ante todo, No, en realidad la jornada no está marcada. Es lo que estés dispuesto a trabajar, ¿sí? Por así decirlo, como, bueno, estamos con, tenemos cierta autonomía en las horas que trabajamos, porque te conectas a la aplicación y te desconectas cuando lo desees entredicho. Porque en realidad las horas de mayor demanda están muy marcadas y es como una obligación no escrita que sale, que tienes que salir a ciertas horas para poder ver algún beneficio, porque tampoco es que...
Que esté muy bien pagado, vamos.
Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que las horas mejores marcadas obviamente son las de la noche, y si eres un rider que por lo menos lleva trabajando desde la tarde y te cayó la noche en la moto, tienes que cumplir hasta las 11 de la noche. Entonces ya suman 10, 9 horas trabajando continuo.
Claro, ahí me imagino que hay los riders que son contratados. Yo creo que los riders, digamos, que son autónomos, que son los que van, digamos, de esta manera, si me permites la expresión, buscándose la vida. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? O sea, por ejemplo, los contratados tienen todos los derechos, los mismos derechos que un trabajador normal. Los autónomos, me parece que ninguno, ¿no? O muy pocos.
Sí, hay una diferencia ahí, sobre todo en seguridad y salud, más que todo, y algunas reglas quedan más claras cuando eres contratado. Yo por lo menos tengo la suerte de estar contratado directo para los Globo Market y funciono como repartidor en los Globo Market. Entonces, claro, como hay unas reglas avaladas ya por el Estado, tienen que ir más sobre, o sea, si una jornada no mayor de tantas horas, tienes que tener un descanso obligatorio. Entonces, eso por esa parte... es mejor la parte de
estar contratado. Vamos.
Claro. Sí, claro, porque tienes ciertas garantías en el trabajo.
Claro.
Que en el autónomo no la tiene. El autónomo, la principal diferencia es eso, porque a lo mejor yo sufro un accidente, Dios me cuide, en la motoempresa. La empresa vela o tiene su mutua. Tú en los días que tú no trabajes también ya estás ahí cubierto. En cambio, un autónomo deja de trabajar y no come.
Claro.
Y si se cae, la moto la repara él mismo.
Claro, porque sí. Miguel, los accidentes son muy habituales en vuestra profesión. ¿Son graves estos accidentes que sufrís a menudo?
Sí, sobre todo en la época de cuando en condiciones adversas. La regla, eso sí, la regla no está muy clara cuando hay condiciones adversas, en viento lateral, en lluvia, ni para el autónomo ni para el contratado. Por regla general, la empresa sale y reparte, pues. Claro, dicen, no, bueno, con mucho cuidado, pero con mucho cuidado igual es salir, la gente igual pide y bueno, en el autónomo si no lo hace, como te digo, no facturas y al final del mes no ves nada.
Y se nota. ¿Tenéis equipos de seguridad cuando tenéis que salir a la calle? ¿Las empresas habitualmente os facilitan estos equipos de seguridad para ir protegidos?
Para el que trabaja con el que está contratado tiene lo que estipula la ley, el chaleco visible y tal, pero no es, claro, lo que pasa es que la ley es muy redundante en cuanto a, porque como te explico que este tipo de trabajo es como muy novedoso, no ha sido estipulado antes, no tiene un marco legal hecho, no es como trabajar construcción, sabes, que tiene años de experiencia y sabes más o menos los peligros que hay, esto es muy nuevo, entonces no está muy bien regulado tampoco la parte de seguridad. Nosotros estamos soy delegado del Comité de Comisiones Obreras en la parte de prevención de riesgo y estamos tratando de que esas reglas queden más claras para que el repartidor esté más seguro en la calle. Ahora, el autónomo sale porque sale y se come la que se tiene que comer.
Y está despacio.
O sea, granizo, ahora, lluvia, si tiene casco, es responsabilidad de la empresa. Si tiene o no tiene, todo el problema es el repartidor.
Claro. Miguel, ahora mismo hay en vigor la ley de los riders, y hace un año que está en vigor, en funcionamiento. ¿Está funcionando bien o tendría que haber algunas mejoras que para solventar las carencias que quizá vosotros encontráis?
En cuanto a la ley rider, mira, lo que yo te digo del costo de la salud como tal, pues, que está totalmente desprotegido, o sea, por lo menos todo ese costo de salud y seguridad lo asume el propio repartidor a la hora de montarse en la moto o en la bicicleta y salir a repartir, y no queda nada claro sobre los falsos autónomos y todo esto. Sí, o sea, estamos de acuerdo porque realmente estamos funcionando con una regla de una empresa como si fueran trabajadores, a pesar de que son autónomos. Tienen que conectarse a ciertas horas, y de hecho hay como una premiación si por lo menos tú trabajas, si tú haces muchos pedidos, muy seguidos, te caen más pedidos, ¿sabes?
Claro, claro, claro. No. O sea, se fomenta también un poco la competencia entre los mismos compañeros. Miguel, no tenemos tiempo para mucho más, sino para agradecerte que nos hayas atendido estos minutos, que vaya todo muy bien y que, en fin, que la situación laboral de los Raiders pues vaya siendo la que tiene que ser, contratados y en buenas condiciones y con seguridad, sobre todo. Gracias, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ti.
Dos moments hem conegut, ens hem apropat a les dificultats i a la vida complicada que tenen aquests repartidors, que són els Raiders. Ho deixem aquí i nosaltres ara ens interessem per una actuació important, destacada i de molt de mèrit de la Policia Nacional, ja que ha aconseguit evitar un matrimoni forçat. Això ho ha fet a la ciutat de Barcelona. S'ha detingut un home que pretenia casar la seva filla amb un familiar i volia fer contra la seva voluntat. El detingut, que ja està en llibertat, havia forçat el matrimoni de la seva altra filla amb un cosí. Josep Cabedo, com s'han destapat aquests fets?
L'engany va començar l'agost del 2021, quan la família sencera es va desplaçar al seu país per assistir al casament d'una de les filles amb un dels seus cosins. La víctima va assistir a la celebració obligada pel pare, amb el pretext d'acompanyar la família i estar al costat de la seva germana. Un cop allà, va comprovar que el seu pare volia aprofitar per casar-la ella també amb un altre cosí. Quan la dona es va negar a contraure matrimoni amb un home més gran que ella, el qual gairebé no coneixia, va ser agredida físicament amb greus lesions per part del seu pare. La dona va poder escapar-se del pare amb l'ajuda de terceres persones. Ho explica Isabel Sánchez, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya.
Gràcies a que va ser socorrida per altres famílies, va poder escapar i tornar a Espanya al costat de la seva parella sentimental, qui davant les amenaces del pare van ser acollits per una ONG al nostre país.
El matrimoni forçat tenia interessos al darrere per part del pare. Isabel Sánchez en dona més detalls.
Un dels objectius del matrimoni forçat era el poder portar el seu nebot a Espanya obtenint una autorització de residència i treball a favor d'aquest, presentant fins i tot la sol·licitud amb un certificat de matrimoni fals, ja que la víctima assegura que mai va arribar a materialitzar-se el matrimoni.
A l'home se li atribueixen els delictes d'explotació d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçós, afavoriment a la immigració irregular i també falsedat documental.
I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en el marc d'un desnonament al barri de Rocafonda, de Mataró. Segons apunten fonts policials, les detencions s'han practicat per atemptat a l'autoritat de forma clara durant l'actuació policial en què s'ha desnonat una família amb menors d'edat en un pis del carrer Mèxic. En els vídeos que ha difós les xarxes, els col·lectius s'aprecia com es llancen ous i farina contra la policia, contra els Mossos d'Esquadra i contra tot el cordó policial. En aquest sentit, especifiquen que les detencions s'han produït un cop ja s'havia fet efectiu el desnonament i emplacen a fer una concentració a la comissaria dels Mossos d'Esquadra Mataró, on asseguren que han traslladat els detinguts d'aquest matí. I d'altre costat, també la policia autonòmica ha enxampat el conductor d'un cotxe de funerària que traslladava el cadàver havent consumit cocaïna. Això ho ha confirmat aquest matí la policia, que va detectar el conductor en un control d'alcoholèmia i drogues a la C14 aquest dilluns pels vols de les 8 de la tarda, concretament a la localitat de Gramunt, a la comarca lleidatana de l'Urgell. Els agents van imposar una sanció administrativa al conductor i com el trasllat fúnebre s'estava fent amb dos cotxes de la mateixa empresa funerària, un altre empleat va poder conduir el cotxe de l'infractor. Arriba el moment de fer una pausa per publicitat, unes bones recomanacions i després la Mar Puerto ens portarà una altra bona notícia del dia, sobretot una bona notícia per les persones que tenen el colesterol alt. D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Preparado para emociones fuertes.
Preparados. Listos. Ya.
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la final de la ACB de baloncesto. Real Madrid, Barcelona. El Barcelona busca alzarse campeón y el Real Madrid forzar el cuarto partido.
Y nosotros lo contamos todo en COPE.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, la Mar Puerto ens porta avui una altra bona notícia, en aquest cas per a les persones amb colesterol alt. Es tracta d'un producte nutricèutic amb compostos bioactius que el redueix. I sembla que funciona i prou bé, perquè durant 5 mesos s'ha fet una prova amb èxit a pacients voluntaris a les farmàcies de Tarragona. Mar, explica'ns com és aquest producte.
Doncs es tracta d'un producte que es ven en farmàcia, sense preinscripció mèdica, i que s'ha vist que dona beneficis per la salut. Nosaltres hem volgut parlar amb l'investigador principal d'aquest estudi, en Gerard Aragonès, qui ens ha explicat de quin producte en concret es tracta i, sobretot, a quines persones està adreçat.
Es diu Aquilea Colesterol. És un producte nutracèutic. Això vol dir que està composat amb components específicament que venen dels aliments i que s'ha vist que quan els prenem a concentracions altes ens poden ajudar a prevenir l'aparició de malalties, indicat sobretot és amb aquelles persones que tenen uns nivells de colesterol total en sang que estan al límit de ser tractats mèdicament, per sota dels 250 mg de decilitre o el que nosaltres diem entre els 200 i 250 mg de decilitre.
Així doncs, podem dir que va dirigit a les persones que tenen uns nivells de colesterol elevats per tal d'endarrerir la seva entrada a un tractament farmacològic ja de per vida. I és que baixar nivells de colesterol disminueix també de manera molt significativa el risc de patir malalties cardiovasculars com ara infarts o ictus.
Malauradament, les malalties cardiovasculars és una de les malalties més prevalents en la nostra societat i que provoquen al llarg del temps doncs, més problemes en morts, en malalties i, òbviament, doncs, en despeses econòmiques per les nostres institucions.
Uns nivells de colesterol que augmenten també a mesura que ens fem grans, a mida que envellim, i en els quals, com no podia ser d'una altra manera, també influeix els hàbits del nostre dia a dia.
Una dieta saludable. Allí on estem vivint, aquí a Catalunya, doncs és fàcil de seguir una dieta no és mediterrània, rica en fruites, amb oli d'oliva, amb peix blau, amb poca carn vermella, amb cereals, etc etc. Per tant, importantíssim, una bona dieta. En segon lloc, importantíssim, fer exercici físic de manera rutinària. I l'altre, l'entrada doncs, d'aquests productes nutracèutics que ens donen doncs, aquest plus de salut i que ens permeten prevenir l'aparició d'aquestes malalties.
D'aquí la importància sempre de la prevenció, com dèiem, Carlos.
Molt bé, gràcies, Bart. Doncs ja prenem bona nota i els que tinguin el colesterol alt, doncs ja ho saben, aquest medicament sembla ser que funciona i prou bé, eh? Atenció, ara Espanya millora, tot i que lentament, el seu nivell d'anglès i, per tant, encara estem en el furgó de cua dels països europeus, segons el darrer estudi Education First. Aquest índex avalua el nivell d'anglès sobre el domini de l'idioma en adults i classifica els països i regions no angloparlants. Si ens centrem en Espanya, Madrid és la comunitat que parla millor l'anglès, seguidament a prop de Catalunya i per ciutats, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Màlaga, estan per sobre de la mitjana espanyola. Aquest dimarts hem volgut radiografiar com està el nivell d'anglès dins de l'àmbit laboral. Moltes persones parlen anglès, però el problema és com el parlen. És a dir, quin és el nivell, que varia molt si ets una persona que l'has tingut com a llengua estrangera en la teva vida d'estudiant o no. És una diferència important perquè estem parlant d'una llengua sumament necessària a la gran majoria de llocs de treball, com ens ha explicat aquest matí una responsable de recursos humans a Herrera en COPE, Catalunya i Andorra, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
Segons Anna Soria, directora de Servei d'Adeco a Catalunya, un 40% 70% aproximadament de les ofertes de feina ja requereixen el coneixement d'algun idioma, i d'elles, 3/4 demanen anglès. Els altres idiomes amb més tirada, almenys en el cas de Catalunya, serien el francès i l'alemany. Però en algunes feines, com diu Sòria, l'anglès és pràcticament un requisit més al nivell de castellà o català.
L'anglès, amb diferència, l'idioma amb més demanda. De totes les ofertes que tenim amb demanda d'idiomes, el 75% d'elles demanden l'anglès. Aquí a Catalunya, el segon idioma que tenim més demandat és el francès, i en tercer lloc l'alemany, que cada cop més en feines tècniques és un idioma molt, molt demandat. Mm. Però podríem dir que l'anglès amb algunes feines ja es considera, bueno, pues, com el català i el castellà, ja es considera un requisit imprescindible.
Amb tot, Sòria reconeix que el coneixement d'idiomes és una assignatura pendent a Espanya. Està millorant amb les noves generacions, que tenen sobretot un nivell d'anglès bo, però en general el coneixement de llengües no és precisament el punt fort d'Espanya.
Els idiomes, durant molt de temps, no ha sigut el nostre fort. Sí que és cert que notem una milloria important amb les noves generacions, i que sí que hi ha un nivell molt, molt més elevat que fa uns anys amb tota la gent uns estudis universitaris, que sí que té els idiomes com més potenciats que els teníem abans.
De fet, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un 15% de la població espanyola parla bé l'anglès, un 10% s'expressa amb dificultats i la resta no el sap parlar. Anna Sòria ho confirma, costa molt trobar determinats perfils amb coneixement de llengües.
No obstant, continua sent la nostra assignatura pendent, sobretot per algunes generacions més anteriors, i sí que és cert que costa, perquè encara ens costa trobar perfils que dominin aquest idioma, però bueno, sobretot els perfils tècnics sí que venen bastant més preparats amb l'anglès, sobretot, que fa uns anys. No és un perfil que sigui molt fàcil, perquè les demandes, i a més, estan irrompint altres idiomes també.
I quins són els sectors on més es demana el coneixement d'una llengua? Organismes internacionals, empreses relacionades amb el comerç exterior o la investigació. I pel que fa pròpiament a àrees de treball, sobretot les d'atenció al públic o les que estan en contacte amb proveïdors estrangers.
I ara ens escolta el Carlos Majadas. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, hoy estamos hablando aquí en COPE Cataluña y Andorra del inglés y de lo necesario que es hablar bien inglés, pues, para poder acceder a un puesto de trabajo. En tu caso, que es lo que nos ocupará durante estos minutos, ¿por qué es importante el inglés, Carlos?
Bueno, yo trabajo, soy ingeniero, trabajo en una empresa internacional y, claro, pues muchas veces o con otros compañeros o con un suministrador, por ejemplo, pues el idioma internacional cuando hables es el, ya sea un japonés, un alemán o un sueco, lo que sea, uh-huh. Al final es el inglés.
Claro, es el idioma de relación mundial prácticamente. Oye, una cosa, Carlos, tú, por la edad que tienes, ¿pudiste estudiar inglés cuando ibas al colegio o eres de los que tuviste que, en fin, empezar de cero prácticamente cuando estabas buscando trabajo? Explícanos tu experiencia.
Yo de pequeño ya estudiamos inglés, lo que pasa que en aquella época se empezaba en lo que era la EGB convencional, que era a partir del sexto de EGB, uh-huh. y claro, en el que se daba era muy básico. Yo también creo que en aquella época los profesores tampoco estaban muy preparados para dar esta asignatura. Yo ahora, por ejemplo, mis hijos van al colegio y lo dan desde muy pequeñitos.
Claro.
Y es otro nivel también el que dan. Uh-huh. Muy diferente al que cuando dan en mi época.
Claro. En tu época me imagino que te debió servir para empezar tu vida laboral, pero luego las cosas han ido cambiando y te has tenido que ir reciclando y adaptando a las exigencias del mercado, me imagino, ¿no? Como todos.
Sí, bueno, al final lo que me pasaba a mí es que yo tenía un nivel muy bajo de inglés. Entonces, claro, no tienes un nivel para hacer una conversación
fluida,
normal, ¿no?
Claro.
Y menos en mi entorno, que yo tengo un inglés, utilizamos un inglés más técnico, pues aún se complica más. Tú el inglés que utilizas habitualmente en las academias es el inglés coloquial, ¿no? Pero claro, yo lo tengo que adaptar al inglés
técnico, ¿no?
De una conversación técnica, sí.
Claro. Entonces, bueno, la empresa supongo que se puso bien para daros cursos de inglés a ciertos trabajadores que, bueno, que por lo que sea, pues no pudisteis acceder a un inglés, pues bueno, muy fluido, muy técnico, o eso tuviste que costeártelo tú, Carlos. ¿Cómo fue?
No, yo creo, por suerte, y creo que la tendencia de todas las empresas, lo que pasa que sobre todo las internacionales, que en mi caso yo trabajo en una empresa internacional, uh-huh. Pero las empresas cada vez son conocedoras de que es súper importante el que la gente sepa inglés. Entonces me lo subvencionó la empresa. Uh-huh. Es verdad que las empresas tienen fondos, ¿no?, de ayudas, que ya son dedicados para formación de sus propios trabajadores. Tú puedes trabajarlo, yo puedo solicitar, por ejemplo, un curso de inglés o puedo solicitar un curso de programación, por ejemplo, ¿no?
Y ahora con el nivel de inglés que dispones puedes relacionarte perfectamente, tanto a nivel internacional, por tu trabajo. ¿Te tienes que ir, como decía antes, reciclando poco a poco o ya tienes con el nivel que tienes actualmente ya puedes ir funcionando laboralmente bien, Carlos?
No, yo necesito más nivel. Necesito más nivel y sobre todo practicar. Una cosa mala que tienen, o que yo creo que tienen las academias, no todas las academias, sino algunas, es que aún hacen, creo que utilizan métodos antiguos. Utilizan mucha gramática y poco speaking, ¿no? Yo creo que debemos invertir ese orden, porque al final es como nuestra vida, ¿no? Nosotros cuando somos pequeños, al final, aprendemos hablando. Yo, mis hijos, primero les enseño cómo se dice papá, mamá, hola y qué tal estás, claro. Y después les enseño cómo se escribe, ¿no?
Y en tu casa...
Y en la academia solo hacía al revés.
Y en tu caso, Carlos, en casa, con tus hijos, por ejemplo, aunque no sea utilizando términos técnicos como los de tu trabajo, ¿vas hablando con tus hijos en inglés para ir practicando o qué?
Bueno, yo al grande ya la apuntamos a una academia, aparte de lo que hacía en el cole, la apunté a una academia, porque creo que, bueno, de hecho me lo pidió él, porque su prima la apuntó y creo que le picó el gusanillo. Es muy curioso, mi hijo grande es un niño muy curioso, y me lo pidió y le gustó y yo encantado, porque como digo, pues creo que para moverte por el mundo, ya no a nivel de trabajo, sino que tú te vas de vacaciones este verano y te vas a Alemania, pues se dirá los inglés. El castellano, por suerte, se habla en casi todo el mundo. De hecho, es el segundo idioma más hablado a nivel mundial. Y después todo el resto del mundo, o prácticamente todo el resto, ha cogido, ha adoptado el inglés. Entonces, si tú sabes inglés y castellano, es que prácticamente te puedes mover por cualquier parte del mundo.
Y a nivel laboral, supone estar siempre muy atento, porque evidentemente o te vas readaptando o los de atrás aprietan mucho, ¿no?
Sí, te tienes que ir adaptando. Claro. A nivel profesional te tienes que ir adaptando, pero no solo con el inglés, sino con
otros, todo, ¿no? Con todo.
En mi caso, por ejemplo, que soy ingeniero, te digo, en el resto de mi campo, ¿no? Pues también me tengo que ir adaptando y tengo que pues siempre estar atento e informándome.
Muy bien. Carlos Majadas, pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena porque bueno, tienes ahora parece ser un nivel de inglés de esos potentes, a pesar de que cuando empezaste, pues por la edad, pues en la EGB, pues no se daba tanta importancia como la que tiene ahora, quizás. Al inglés. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
Molt bé, i ara, doncs, et vull recordar que estem només a 24 hores perquè arribi oficialment l'estiu, demà dia 21 de juny. Doncs mira, avui mateix els socorristes, uns personatges, una gent important, quan arriba el bon temps a les platges, han portat les seves queixes i reivindicacions davant del Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume. Exigeixen un decret que reguli els equips de socorrisme a les platges de tot Catalunya, ja que ara mateix asseguren que és un campi qui pugui. Ens han explicat que cada ajuntament aplica criteris diferents en aspectes com la quantitat de professionals que hi ha d'haver per metre quadrat. Ha seguit la protesta el Josep Cabedo.
A la plaça Sant Jaume, socorristes de Barcelona, Girona i Tarragona han alertat que, en el context actual, els estius cada vegada són més llargs i calorosos i tanmateix l'afluència de gent a les platges no para de créixer, fet que en els últims anys ha provocat un augment de nombre de morts per ofegament. En aquest sentit, el col·lectiu considera que és urgent una millora dels serveis de salvament i socorrisme que passi, primer de tot, per dotar els equips de millors infraestructures i també de condicions laborals. Ho explica Nacho Ibáñez, socorrista i membre dels seus socorristes.
Trabajamos en sillas como esta, que cuando tú te tienes que pasar 9 horas ahí, bajo el sol, con el viento, es que es fatal, es realmente un riesgo laboral que se puede evitar. Por ejemplo, hay varios ayuntamientos que tienen unas torres avanzadas de vigilancia, que tienen vidrios polarizados, que tienen un techo y que garantizan una mejor ejecución de nuestra profesión.
Una de les altres demandes és que s'estableixin uns criteris similars pel que fa a la temporalitat dels equips. Segons Ibáñez, de Catalunya, hi ha ajuntaments que comencen a oferir el servei de socorrisme el mes d'abril i altres el mes de juny.
Ajuntamientos como Sitges, como Lloret de Mar, tienen una temporalidad más acorde a lo que entendemos que es necesario. Y hay algunos ayuntamientos que hoy, 20 de junio, no tienen servicio de socorrismo, que normalmente lo comienzan el día de San Juan.
La plataforma també ha reclamat que es pugui regular la quantitat de professionals que ha d'haver-hi per metre quadrat de platja. Alguns ajuntaments instal·len una torre de vigilància i després hi ha 50 metres fins a la següent, i entremig 10.000 persones. I això no garanteix la vigilància ni tampoc una bona resposta.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar de portar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Cada dia a les 3:25 minuts saludem el Joan Ballón. I Joan, què tal?
Hola, Carlos, bona tarda.
Aquí corre cuita perquè hi ha alguna última hora, crec que no, però bueno, avui hi ha bàsquet, penso, no?
Sí.
Partit important pel Barça.
Sí, el Barça...
I pel Madrid, també.
Sí, pels dos. Pel Barça, perquè si el Barça guanya avui el partit, es pot proclamar ja campió de la Lliga ACB. El Madrid necessita guanyar per seguir viu. El Barça pot ser campió de Lliga, la cita a les 9 de la nit, Real Madrid-Barça, des de mitja hora abans el tiempo de juego de la Copa, això que diem, si el Barça guanya és campió, si no, el Real Madrid forçaria el quart partit que es disputaria també a Madrid el proper dijous. Obrirem avui el programa parlant de bàsquet, parlarem també del Barça i de Mercato, que ha aparegut a les últimes hores el nom de Sergi Darder, el futbolista de l'Espanyol, sondejat pel Barça, segons una informació de Catalunya Ràdio, encara que ve mantenint el Quique Iglesias, que no hi ha cap opció de que Darder vesteixi la propera temporada la samarreta blaugrana, però en parlarem. Tindrem també el sotsdirector general de l'Espanyol, el Toni Alegre. L'Espanyol ha presentat avui la campanya d'abonaments per la propera temporada i també parlarem de futbol sala, que el Barça va guanyar ahir al Jaén per 5-2. Per tant, el Barça es situa ja amb dues victòries a 0 en aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Per tant, està a una sola victòria ja de proclamar-se també campió de Lliga.
Molt bé, 3 de la tarda, 5 minuts, Esport Cope. Abans es deia això de creuar la diagonal quan un jugador de l'Espanya sí. Va a Camp Barça o a l'inrevés.
Ara ja ha canviat això.
Ara ha canviat,
sí. Ara s'ha d'anar una mica més lluny.
Molt més lluny. Molt bé, escoltem Esport Cope. Comencem per les 3:05. Bon programa, Joan,
Gràcies, fins ara.
Sergi Tor, què tal?
Bona tarda. M'has agradat ara amb això de creuar la diagonal. Sí, m'ha estat un atac de nostàlgia. Quan Canito, un home del Barça, de l'Espanyol, va anar al Barça,
Sergi,
és creuar la diagonal.
Sí. El que ens interessa, la linterna, 7 de la tarda.
Sí,
avui parlaràs dels Raiders, estem parlant dels Raiders avui. Tu amb qui enfocaràs el tema, aviam?
Doncs mira, convoquem ja tota l'audiència, sempre s'ha d'estar al costat de la COPE, però a partir de les 7 de la tarda a la linterna tindrem a la periodista Paula Solanas, autora del llibre El Club de los Unicornios, que fa referència amb aquest tipus de treball, com també hi ha de les empreses, dels Raiders i d'altres empreses noves, doncs de la seva terminologia i també de les seves llums i també de les seves ombres.
Sí,
per tant, doncs, avui estarà la periodista, la nostra companya Paula Solanas,
i
que a més també vincula la importància de l'anglès. És a dir, perquè dins també d'aquestes grans empreses, Cabify, Idealista, Globo, l'anglès és supernecessari i també tindrem doncs aquesta visió de la persona de gran que també aprèn anglès perquè és important i que no té edat.
Exactament, serà un treballador, un espanyol que treballa per una empresa nord-americana,
Així és.
Això és a les 7 de la tarda a l'Internet. Gràcies, fins després, Sergi.
Fins ara, Carles.
Continua Migdia Copa amb Pilar García Muñiz.